Home, que sí, exhibició i exposició de cavalls, sí, 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 a la Fira de Sant Andreu, amb mercat d'artesania i exposició de maquinària agrícola nova i antiga, i mercats, i fira comercial, i espectacles i cercaviles. I què més vols? Coi, en vols saber més? Firadesantandreu.cat, dissabte 25 i diumenge 26, a Torroella de Montgrí.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a Pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí, a Pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà cuit amb forn de llenya amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puig Sureda 11, a tocar del Port d'en Perris.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dilluns 13 de novembre, dèiem a l'informatiu local que s'acabava oficialment el primer cicle de xerrades i conferències sobre coworking i co-living impulsat per la fusteria Geli amb el suport de l'Ajuntament. Els organitzadors en feien un balanç molt positiu de l'experiència, una iniciativa de la qual en sorgien ja primers projectes de cooperació entre diferents empreses del territori gràcies a l'oportunitat de trobar-se i compartir idees. Il·lustràvem la notícia amb la veu d'Albert Geli, de la fusteria que porta el seu mateix cognom.
Fantàstic, o sigui, hi ha hagut una pluja d'idees, de combinació, de compartir creativitat i projectes nous en aquest entorn que tenim de l'Empordà i a l'Escala, precisament, també molts projectes on realment es pot retroalimentar tant un projecte petit amb projectes més grans, amb més internacionals, amb idees noves que pot ser ajudar als espais, a la fusteria, a l'ambient de tot el poble, bueno, amb tot. Molt, molt, molt interessant. Un dels primers que vam fer Jordi Jaques del restaurant del Molí doncs ens va proposar un nou projecte que té amb les Ruïnes Empúries. Té una concessió amb el client cedit al restaurant de les Ruïnes del Museu i allà doncs, un projecte nou, les Ruïnes Empúries, i això també pot haver-hi una ajuda de disseny a través de la fusteria Geli, a través de tota la gent dissenyadora i creativa del que és el coworking i entre tots col·laborar i crear un projecte interessant per el que és l'espai, per al Jordi Jaques, per les Ruïnes i per tothom que vingui. No? Això és un dels objectius realment de les sinergies i el bonic que és un coworking, que a vegades tots són gent molt individual, però al final acabes ajudant un a l'altre i pots crear realment coses molt boniques. Per a mi és una plataforma on realment es pot atraure tot tipus de creatius que poden realment cooperar entre ells i ajudar el que és el projecte de la fusteria Geli a desenvolupar-se i reinventar-se per aquest món actual que estem vivint. Realment avui en dia la professió en si es mou molt, doncs realment necessiten col·laboració amb molta gent independent i creativa per fer una professió tan tradicional, doncs evolucionar-la i donar un valor afegit a el que és el producte, que ja no era abans la porta tal qual. No només és la fusteria Geli que vol tenir creatius per ella mateixa, sinó realment per créixer entre tots i arribar a aquest model de cooperació i de portar a la societat, ja escalenca, emportarenca, província de Girona i tot el món per créixer i per col·laborar. Cooperar.
Sardanes de tardor a Sant Martí d'Empúries. En diumenge es va celebrar el 41è aplec de Sant Martí amb una meteorologia molt favorable i amb nombrosos balladors al ritme de la cobla local, la principal de l'Escala. Il·lustràvem la notícia amb la veu de Rafael López, regidor de Cultura.
De Sant Martí, una de les cites a cap de l'any doncs, que no pot fallar per tots els amants de la sardana. A part de la sala d'estiu, que és el punt fort, doncs la pleca ara de Sant Martí a la tardor i la pleca de Cinc Claus a la primavera, són les dues cites que fan que doncs, hi hagi una continuïtat al llarg de l'any per tots els amants de la sardana. Hi ha tota una colla de balladors de l'Escala, la majoria, però també dels voltants que s'acompanyen regularment i, per tant, doncs, serà un aplec ben reeixit, un lloc com a Sant Martí que val la pena venir encara que no hi hagi res i avui és un plus el fet que hi hagi sardanes. a la principal de l'Escala, amb un repertori ben triat i ben ballador, doncs fa que tota la gent que està aquí, doncs, entenem que ho està passant d'allò més bé. Continuarem recolzant la sardana com no pot ser d'una altra manera i bé, esperem que tota la gent que estigui aquí s'ho passi bé.
Reconeixement municipal a Anabel de Cruz, campiona d'Espanya de Body Fitness. De Cruz ja es perfila per al seu proper objectiu, en aquest cas, participar al campionat del món i aconseguir-lo. Escoltem les veus de la mateixa Anabel de Cruz i també la del regidor d'Esports, Josep Bofill.
Estic molt contenta pel reconeixement de l'Ajuntament i m'han reconegut per haver guanyat el campionat de Body Fitness d'Espanya. Campionat va ser Badajoz el dia 11 i 12 d'octubre i hi havia molt de nivell. Vamos, que encara ni m'ho crec.
Bé, doncs el dia d'avui doncs, reconeix la feina ben feta des dels Port Escalenc, l'Anabel de Cruz, campiona d'Espanya. Aquest any passat també vam rebre com a campions alevins i infantils de base, diguéssim, el que seria tenis taula a l'Iker i en Norbert. Tenim el primer equip de tenis taula també en la màxima divisió estatal. Per tant, l'Escala estava gaudint d'un molt bon moment esportivament parlant, tant a nivell de club esportiu com a nivell individual.
Ara m'estic preparant pel campionat del món, que és el desembre de l'any que ve, i me preparo per guanyar.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 14 de novembre. El grup En Rosa dels Vents, actual propietari de l'hotel Neusmar, obrirà parcialment l'establiment l'any vinent 2018, a l'espera de tenir tot el complex fet. De moment s'adequaran la setantena d'habitacions que ja hi ha i aquesta part ja es podrà obrir al públic l'estiu vinent. Ho explicava l'alcalde Víctor Puga al programa Línia Directa.
Sí, objectiu ampliar, objectiu de trobar un equilibri entre les places d'habitatge d'ús turístic i els càmpings i els hotels que no tenien, places hoteleres que pràcticament no teníem. Per tant, amb l'ampliació de Cala Neus, que també, com dius, es concretarà ben aviat, aquest any el que faran és l'edifici actual, que hi ha 75 habitacions, reformar-lo, però l'any vinent, el proper hivern i el proper, en dos anys, es planteja, doncs, aquest edifici de 75 passarà a ser un edifici de 200 habitacions, per tant, un augment importantíssim. Si a més afegim el que vam fer fa, que de moment encara no s'ha materialitzat, però també hi ha una parcel·la que es va qualificar com hotelera a la zona dels militars, que no teníem, i a més afegim ara aquesta en un espai també doncs, fantàstic, a tocar d'Empúries, del pont, i també és una parcel·la doncs, que permet una construcció integrada en el paisatge, per tant amb una certa alçada i amb una certa qualitat, però també pot ser un equipament hoteler. Per tant, estem parlant d'una situació diferent, diametralment diferent del que teníem fa 4 o 5 anys. Segur que una dècada ben bona. Jo tampoc més, segurament també tampoc, eh? Però al final tenim ara sectors que estan en molt mal estat, que es van edificar sense urbanitzar i sense urbanisme. No n'hi ha tants. Hi ha la zona del Riuet, és de terra, per tant, sense cap mena de servei. I aquest és un espai doncs, molt i molt doncs, que demana de forma urgent una intervenció. La zona dels Emperadors també i la zona de Montgó. Aquests tres són els més greus, eh? Els que, home, quan arribes a l'Escala o quan arribes a Montgó i vas baixant fins a la platja i veus l'estat que està al carrer i l'urbanització, la veritat és que tenim aquí un problema. El pressupost d'aquest any preveu una intervenció als Emperadors i segurament en el futur, el següent any o els propers 2-3 anys també Montgó i el Ribet tindran la seva atenció segur. I en paral·lel amb tot això hi ha moltes urbanitzacions que estan aparentment urbanitzades, amb asfalt, amb voreres, però que també tenen mals serveis i que aquí també s'ha d'abordar doncs, també els propers anys. I per tant, en 10 anys segurament seríem capaços, si portem un ritme inversor com el d'aquest any, cada any fer un projecte, en 10 anys segurament podríem atrapar i tenir aquests 120 o 130 o 140 quilòmetres de carrers en bones condicions. Per primera vegada tenim un regidor d'habitatge en aquesta legislatura. Hem contractat una fundació doncs que ha fet un primer estudi d'habitatges buits i, per tant, una primera estratègia dissenyat per abordar aquest projecte, aquest problema, i és el moment ara de posar-hi doncs, de posar-hi concreció. Hi ha un objectiu doncs, més a mig termini, que seria la promoció d'habitatge social. Aquest és un objectiu que jo veig molt factible i que crec que l'any que ve doncs, això es concretarà, però no seria un bloc per vendre vivendes, per tant no seria de venda, sinó que seria de lloguer, i lloguer doncs, no només lloguer social, però també doncs, lloguer per persones que són joves que es volen emancipar, per gent gran doncs, que té dificultats per, doncs, per pagar un habitatge i necessita doncs, tenir un espai petit i el que pugui ser doncs, doncs, ben acondicionat, i també, òbviament, un cupo destinar alguns a aquest habitatge social. Per aquesta promoció la tenim treballada, tenim un espai que podria ser finalment el que s'acabés concretant l'edificació, i hem fet contactes amb la Generalitat, amb Incasol i amb alguna entitat per poder-ho fer-ho viable en els propers mesos.
El Mundialet de Futbol, el MIC, vol obrir la competició al nord de la Costa Brava i ampliar categories tant en la vessant de futbol com en la de bàsquet. El Mediterranean International Cup es disputarà del 28 de març a l'1 d'abril en les dues modalitats del torneig, futbol i bàsquet. La novetat principal és que Figueres serà seu de la inauguració i compartirà les finals amb Palamós, mentre que el pavelló de Fontejau de Girona acollirà les finals del MIC Bàsquet. Escoltem les veus del director del MIC, Juanjo Rovira, i també la del diputat d'Esports de la Diputació de Girona, Carles Salgàs.
Poder utilitzar l'estadi Montilivi, i per tant la nova configuració que fem dels principals actes és que les inauguracions farà l'estadi municipal de Vilatenim de Figueres, que serà seu durant tot el torneig i també acollirà finals el diumenge al matí. I després les finals del dissabte per la tarda, com els dos últims anys, es mantindran a Palamós, i Palamós també així mateix recuperarà les finals que es feien a Figueres, a Girona, el diumenge al matí. I amb aquesta tendència i aquesta explicació que he fet, de que aquí encara juguem dos anys d'alevins, dos anys infantils, dos de cadets i tres de juvenils, a la gran majoria de països del món, i la tendència és que cada vegada més es jugarà per anys naturals, que és el que hauria de ser.
El que és molt important, i jo sempre remarco com a diputat d'Esports, és que, diguéssim, a les comarques gironines es té calculat amb un impacte econòmic superior als 4 milions d'euros.
Aquest divendres s'han obert les inscripcions per apuntar-se a la segona edició del Mostre Chef. Aquesta competició de cuina es celebrarà el dissabte 23 de desembre a la tarda. Aquest segon canvia el funcionament, només es faran plats freds. Hi ha un màxim de 10 grups per categoria i cadascun d'ells haurà de tenir 3 membres. Xavi Torrent, dinamitzador juvenil de l'Escala.
I durarà aproximadament unes 3 horetes, val? Més o menys serà el mateix que l'any passat, no, que no canviarà gaire coseta, però bueno, sí que hem anul·lat els plats calents, només hi haurà plats freds, hi haurà dues proves, però totes les dues proves seran de plats freds. A partir del dia 17 obrim inscripcions, hi haurà 3 canals per poder-ho fer, directament a l'esbotzada o bé enviant un correu a dinamitzador@lescala.cat, o bé també després al portal de Visit l'Escala, que allà ja trobaran tota la informació per poder-se inscriure. Un cop acabem, entregarem els premis als guanyadors de cada bloc. També hi haurà dos blocs, un que anirà dels 12 als 17 anys i l'altre dels 18 als 34. Com l'any passat, ho hem limitat a 10 places, a 10 grups per categoria. Seran de 3 persones cada grup. I després els premis consistiran a tant una categoria com l'altra, amb un menú, amb un restaurant de l'Escala. I després també, a més, hi haurà un lot regal. No? Això també ho vam fer l'any passat, que va anar molt i molt bé, i aquest any repetim.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 15 de novembre, crida a la implicació de voluntaris al gran recapte d'aliments. Es farà el primer cap de setmana de desembre. A l'Escala hi participaran 7 superfícies comercials. Però per poder cobrir tots els punts de recollida calen encara molts voluntaris. Es demanaran sobretot aliments nutritius de llarga durada. Ho explicava a l'informatiu de dimecres la regidora de Serveis Socials, Maribel Calderón.
No tenim pas gaires d'apuntats encara de voluntaris, el que passa que nosaltres tenim una llista de cada any i ara els començarem a trucar i, bueno, recordant-los si ells volen seguir siguent voluntaris i en principi els hi farem un recordatori. Després el que també ens interessaria és gent nova. Ens costa molt el jovent, els encoratgem des de l'Ajuntament, no cal que hi estiguin tot el dia, amb un parell d'horetes en fem prou. El que passa que, clar, necessitem cares noves, necessitem més gent, és una crida sobretot això, al jovent, que són els que sembla que el voluntariat els hi costa més. Mira, nosaltres tenim 5 supermercats, me penso que és el Carrefour, el Bonpreu, el Bonària, el Mercadona i... i el Suma. Vale? Amb els voluntaris que tenim ens costa molt cobrir-ho. El dia també ens ha demanat que es volen adherir en aquesta campanya. Clar, el que passa que els hi hem dit que de moment amb el voluntariat que tenim és un pèl just, però bueno, de totes maneres, si no, els hi posaríem una banyera d'aquelles del banc d'aliments perquè la gent hi pogués anar posant els seus aliments. Després també es cobreix el Lidl i l'Aldi, que el cobreix Remanente. Vale. També ells han posat unes llistes en els dos supermercats també demanant voluntaris, perquè també van justos. O sigui, que la mancança que tenim avui en dia és de voluntariat. És molt senzill, vull dir, els expliquem, és un llistat que han d'anar apuntant els aliments que s'entreguen i no cal, vull dir, no cal dedicar-hi gaires hores, sinó amb un parell o tres d'horetes per persona en fem prou. Tots els aliments que recollim aquí a l'Escala no van al banc d'aliments, sinó que ja es queden en el municipi. L'any passat, entre el Remanente i nosaltres, es va recollir sobre 10-11.000 quilos. Vull dir, cada any, la veritat és que la participació en donació és molt bona i el que passa que, bueno, la mancança de voluntariat.
La Penya Blaugrana de l'Escala programa per al diumenge de la setmana vinent el dinar del soci. Els interessats cal que s'inscriguin abans del dijous 23. Es farà a la sala polivalent i s'arrodonirà amb actuació musical del grup Panxuts Beer Band. Ho explicava David Falgàs, president de la Penya Blaugrana de l'Escala.
Diumenge 26 de novembre celebrarem els 38 anys de la Penya Blaugrana i ho celebrarem ja com és de costum amb un dinar de germanor, que es farà a la sala polivalent a partir de les 2 de la tarda. És una festa, doncs, que està oberta a tothom. Evidentment, doncs, els socis de la penya, doncs, tenen un preu més econòmic, val? Que són els socis tenen el preu de 12 euros, els no socis 20 euros. Amb això entra tot un dinar, un servei de càtering que té. I bueno, el format serà, com sempre, dels últims anys, dinar. Després farem una sèrie de sortejos, hi haurà regals, un regal també de record per a tots els assistents, i aquest any doncs acabarem la festa a la sala polivalent amb els Panxuts Beer Band, que ens tocaran doncs, una sèrie de temes musicals, versions dels 70, 80, 90, doncs, per acabar de fer una mica més de festa. De cara a acabar aquest any 2017, doncs, a la penya ja estem treballant amb l'acte per la marató, igual que vam fer l'any passat, doncs, amb un format una mica diferent. Però en principi, si no hi ha res de nou, doncs el 17 de desembre farem un acte a la sala polivalent que estem acabant de lligar, i també estem preparant una sortida al Palau Blaugrana per veure un partit de bàsquet que estem acabant de mirar a veure quin partit podem assistir, que en principi, si no hi ha res de nou, és possible que doncs, anem a veure un partit de la Lliga Europea de bàsquet, segurament serà sobre el 8 de desembre, possiblement, i segurament també a veure si podem complementar-ho doncs, amb una visita a fer el tour del Camp Nou, i creiem que seria una activitat, doncs, siguent festiu el dia 8 de desembre, doncs, que iria molt bé i es podria complementar amb aquests actes per acabar aquest any 2017.
L'Ajuntament ja està col·locant les figures dels llums de Nadal pels diferents carrers del municipi. Una novetat d'enguany serà la col·locació d'un segon arbre gegant il·luminat, en aquest cas a la plaça de l'Ajuntament. Aquests dies també s'està fent la poda dels arbres dels carrers i places. Robert Figueres, regidor de Serveis.
Aquest mes d'octubre hem començat a penjar les llums de Nadal com cada any. Aquest any l'encès és el dia 1 de desembre, el divendres 1 de desembre, i per tant han d'estar totes les llums penjades. Hem començat, com deia, a mitjans d'octubre, i farem més o menys el que anàvem fent cada any, penjant el tema de garlandes als més carrers més principals de l'Escala i barris, totes les llums de Nadal als carrers, dir que pràcticament quasi totes ja són bombetes de baix consum. Any rere any els hem canviat i aquest any ja pràcticament podríem dir que un 90-95% seran de baix consum. Continuarem posant l'arbre que vam posar a la rotonda de la plaça de les escoles i com a novetat aquest any també posarem un altre arbre aquí a la plaça de l'Ajuntament. Sempre comencem a partir de Tots Sants, a principis de novembre, i si tot va bé, a finals de gener, com molt tard, a principis de febrer, les podes han d'estar fetes. Hem començat pel centre, per l'Avinguda Girona, ara anirem a la Ronda Pedró, i anirem ampliant fins a arribar a tots els àmbits i carrers de l'Escala. Tota la poda, la gran part, la fem amb jardiners nostres, amb els dos jardiners de la Brigada Municipal, i després el tema d'oliveres i algunes altres podes ho fem amb una mica d'ajuda externa, com podrien ser tota la zona del Cant dels Pilans i algunes oliveres de fora de l'àmbit de dins, més de dins del poble.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 16 de novembre, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil participarà en la creació d'una coordinadora comarcal i territorial, unes iniciatives per a l'intercanvi i col·laboració davant d'emergències. Dissabte passat es va fer l'assemblea anual on es donava compte de la feina feta i dels projectes de futur. Joan Costa, president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Escala.
Em sembla que ja ho tenim tot regularitzat i tot legalitzat, perquè feia una pila d'anys que no es legalitzaven coses amb la Direcció General de Protecció Civil. Ara ho tenim, gràcies a Déu, bé. Hem acabat d'arreglar el tema de les comptes, que també hi havia problemes. I, bueno, hem presentat en els socis, bueno, no els socis, en els voluntaris, perquè seria interessant tenir socis, però això és un tema una mica més punxegut, però és un tema que a la llarga hi tindrem que anar, perquè és el que pot donar una estabilitat econòmica, perquè amb 1.000 euros a l'any no en fem ni per pipes. Doncs hem presentat en els voluntaris que estàvem a l'assemblea tot el que vam fer, les reunions que hem tingut per fer la coordinadora de l'Alt Empordà. Ara s'està preparant una federació a nivell de la província de Girona i tot això, bueno, adreçat a que els voluntaris puguin ser una mica més integrats. Gràcies a Déu, l'any passat es va acabar a final d'any, es va acabar a mig any el curset de voluntaris. En va sortir un de nou que està treballant molt bé i que té moltes ganes i molta facilitat, això és el bo. I ara estem en el segon grup, que n'hi han dos més, que sembla que també van per molt bon camí, i d'aquesta forma, pues, el que ens interessa a nosaltres, a part que es treguin el títol, és que en sàpiguen i que tinguin ganes, perquè a vegades molta gent volent no pot. I el que interessa és que tinguin ganes i fer-ho a l'estrada. Nosaltres, per exemple, ara per fer els cursos, el que procurem és que un dia o dos al mes ens reunim, perquè com que això és online, és a través de l'ordinador, això es fa molt pesat i a vegades la gent es desencanta i desapareix. Fem unes trobades que els ajudem i ens serveix de passo a nosaltres una mica de reciclatge. I bueno, sembla que va donar bon resultat el curs anterior i ara aquest curs pues, també està anant bé. Bueno, la primera cosa que tenim que procurar és fer lo de la Federació Gironina, perquè això comportaria una indicció i, a més, una col·laboració entre pobles que en tenen i que no en tenen, agilitzar, que això és lo important, agilitzar, crear un conveni que no sigui allò de dir assalto de mata. Estem parlant d'emergències. Després, si un fa una cursa i guanya calés, ja en parlarem. Però el que és, si hi ha un foc o hi ha qualsevol cosa, que ens puguem activar pràcticament automàticament. Perquè, clar, si tu tens que estar pendent de moltes coses, quan arribes al puesto, ja se n'ha anat. Si és un foc, ja s'ha cremat. Si és un perdut, ja està la quinta punyeta. Clar, tenim que mirar que les emergències almenys siguin àgils. I després, dintre del poble, pues, muntar una mica, que sigui una mica més maco, una mica més agradable, una mica més simpàtic, i així es pot anar creixent una mica en mica.
El CER obté un benefici de 1.400 euros amb la venda de castanyes a la platja, tot i trobar-se amb el problema que moltes sortien dolentes. Malgrat que aquesta xifra supera els diners recaptats l'any 2016, queda encara molt lluny del que s'aconseguia ingressar fa anys. Mercè Rueda, presidenta del CER.
I hem fet uns 400 euros més que l'any passat, tot i siguin tan dolentes. L'any passat vam tenir molt mal temps. I, però, esclar, hem fet uns 1.400 euros de benefici, si això ho repartim per al munt de gent que es mou per fer castanyes, no ens tocarien ni a 10 euros per cap, si haguéssim de cobrar nosaltres la nostra feina. I comparat amb fa 2 anys o 3, que el benefici era més gros, que eren uns 3.000 euros, doncs hem anat a menys de la meitat.
Un dels problemes amb què s'han trobat és que moltes de les castanyes sortien dolentes. És per això que finalment van decidir tancar la parada un dia abans del previst.
Realment les castanyes aquest any no han sortit bones. Encara ara m'acabo de trobar un senyor que m'ha ensenyat una fotografia. De fora semblaven maques, de dintre eren dolentes. Sé que ha passat en altres llocs, que han fet castanyes i castanyades i a les escoles també no van sortir massa bé. Però realment n'he hagut de llançar moltes, que ens havien quedat poder d'una setmana per l'altra, quan altres anys es guarden perfectament a la càmera que ens les guarda aquí el Suma. I bé, doncs no, no som a dintre les castanyes, no podem saber que de dintre són dolentes, de fora tenien bon aspecte i quan els obries de dintre doncs eren com si fossin florides. L'última setmana les vam agafar una miqueta més bones, però també va fer aquella tramuntanada tan forta i no els van acabar de vendre i van enguadernar 5 cuites per aquest dissabte passat, que van ser les últimes que van fer i vam decidir ja diumenge no fer-ne, perquè si ens en quedaven llavors havíem de fer una setmana més i tenim la quina a tocar i el teatre i tot i no podem fer totes les coses alhora.
Les anxovetes. L'equip d'hoquei subaquàtic de l'Escala busca 9 jugadors per a la seva plantilla. Actualment l'equip compta amb un total de 10 jugadors. Formen un equip mixt, que per poder competir necessita com a mínim 4 noves incorporacions. Més 4 incorporacions més d'entre 6 i 16 anys. Boris Weitzman, entrenador de les anxovetes.
Doncs el hoquei subaquàtic és molt, molt divertit i poden participar gent de totes les edats pràcticament, des d'uns 6 anys fins als 16-17, i és molt divertit perquè hi ha moltes coses a fer. Si t'agrada els esports d'aigua, t'ho passaràs molt, molt bé. Jo porto 8 anys fent hoquei i mai m'he plantejat de deixar-ho perquè, no sé, és molt, molt divertit. M'agrada molt, a més el meu pare també em fa i cada cop m'anima més per anar-lo superant i si sempre tens alguna persona que pugui ajudar-te al costat, doncs sempre t'anirà bé perquè és un equip, un esport d'equip.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 17 de novembre dèiem que la setmana vinent començaran les obres de millora a l'Avinguda Montgó a l'entrada del carrer de Santa Margarida. A partir de dimarts es donarà pas alternatiu als vehicles per un sol carril i l'accés a la zona del port s'haurà de fer pels carrers Barcelona i Camp Rabassa. Escoltem com ens ho explicava Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
El dia 21 de novembre començaran les obres del primer tram a l'Avinguda Montgó, des de la rotonda de la plaça de l'Univers fins al que seria l'entrada al carrer Santa Margarida. Aquestes obres contemplen l'ampliació de voreres en totes dues bandes i l'incorporació del carril bici, que en un primer instant, ja ho hem explicat altres vegades, s'aprofitarà per fer aparcament fins que no tinguem la solució de la bossa de l'aparcament just al mig del tram, diguéssim, de l'àmbit d'actuació. Bé, aquestes obres comportaran uns canvis de circulació en la zona, sobretot a l'accés del que seria Riells i el Port i Montgó. Bàsicament, l'Avinguda Montgó és l'entrada principal per a tots aquests barris i quedarà restringit el carril, es deixarà un carril de circulació, que serà durant tota l'obra de sortida, i l'entrada s'aprofitarà també tot el mateix recorregut que es fa servir per la Marató. Quan es talla aquest primer tram de l'Avinguda Montgó per la pròpia Marató, doncs l'accés per al Port, per a Montgó i per la part final de Riells es fa pel carrer Barcelona i després baixant cap al carrer Camp Rabassa fins a l'avinguda pròpiament de Montgó.
L'Ajuntament torna a promoure el Casal de Nadal, una nova oferta de lleure infantil per a les vacances nadalenques. Es farà del 27 de desembre al 5 de gener al Pavelló Municipal de l'Esport i tindrà com a centre d'interès les festes i tradicions de Nadal. Mariona Muñoz, regidora d'Educació.
És un casal doncs, que pretén donar resposta a les necessitats de les famílies i ve a ser també una alternativa més d'oci, una alternativa de lleure pels nens i nenes durant aquest període de vacances escolars. És un casal que hi ha diferents opcions horàries, són dues setmanes, tot i que no seran setmanes complertes, la primera setmana coincidint amb el dia de Nadal i Sant Esteve, que evidentment no hi haurà casal, estaríem parlant de 3 dies, i la segona setmana, que seria la setmana de Reis, estaríem parlant de 4 dies de casal. Llavors, les famílies tenen l'opció d'apuntar-se la primera setmana, la segona setmana o o cada dia. És un casal que es farà en el pavelló municipal d'esports. El dia 24 de novembre a les 5 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament hi haurà la reunió informativa a les famílies per presentar l'empresa que dona el casal i per presentar el projecte pedagògic i d'activitats. El centre d'interès del casal estarà basat en... es treballaran les tradicions de les festes de Nadal. Hi haurà diferents activitats com gincames,